Bé, doncs moltes gràcies. Reiniciem la sessió i seguint el programa toca presentar ara el següent ponent, Marina Garcés. Presentar la Marina a aquestes alçades segurament és innecessari perquè els seus llibres són contínuament ressenyats, no només en revistes especialitzades, sinó en els mitjans de comunicació generalistes, perquè pensa i escriu sobre temes que interessen a tothom, no només al seu col·lectiu, el vinculat a la filosofia, sinó a tothom. Flamant professora de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, des de fa molt poc. La Marina acaba de publicar fa poc el llibre Nova Il·lustració Radical, que entenc que és en les dues edicions, no? En català i castellà ha aparegut. És membre del col·lectiu Espais en Blanc i de tantes i tantes iniciatives que m'obligaria a allargar-me en excés i el que volem és escoltar-la. Sí, vull confessar, em costa estar-me'n, que vaig entrar en contacte amb ella ara ja fa uns quants anys, arran, no molts, però uns quants, arran d'un article que havies publicat al diari Ara sobre el concepte de lloc, és com són les coses. I la vaig escriure i vaig dir, el que has escrit m'interessa molt, llavors m'interessa també conèixer la persona que l'ha escrit i quedem un dia i a partir d'aquí llavors es va iniciar una relació molt amical. Des de llavors l'he considerada sempre una filòsofa amb vocació geogràfica i a voltes fins i tot una mica més, amb el teu permís, una geògrafa interessada per la filosofia. Segurament és excessiu, però m'has de permetre la llicència. I el títol de la seva ponència és justament, per tant no és tan agosarat el que he dit, la geografia del pensament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta amistosa presentació, que no podia ser d'una altra manera, perquè crec que tens la virtut de fer de cada cosa que fas un gest d'amistat, no? cap a tots els qui ens anem vinculant a cada una de les teves aventures i de les teves apostes. Gràcies, per tant, per haver-me comptat un cop més entre vosaltres i també a la Universitat de Girona per obrir un cop més un espai de trobada. Jo anava a explicar també aquest inici, diguéssim, fora dels circuits habituals de l'acadèmia o de la cultura, etcètera, de com ens vam conèixer, precisament arran d'un dels primers articles que vaig escriure al diari Ara ja fa uns anys. Es deia ser d'un lloc, ser del verb ser, no del verb saber. De fet, n'havia fet un altre lloc, que era ser d'un lloc, és a dir, ser d'un lugar, com la cançó de Triana, no? Ser d'un lugar per a ti. I aquest era un segon, que era ser d'un lloc, és a dir, què vol dir ser d'un lloc, no? Diguéssim, com pensar les relacions de pertinença, de vincle, no? A partir d'una concepció dinàmica dels llocs i no, com s'ha explicat molt bé en la ponència anterior, des d'una concepció estàtica o localista o localitzada o, no? O fixa. Per tant, ja tot el rerefons del que són els debats que ens porten avui aquí han estat llargament teixits doncs, a través d'altres contextos. Jo diria que em sembla molt bé que m'incorporis a la tropa dels geògrafs i de les geògrafes, el comboi, com diria la Roser, que està aquí, no? Que fem comboi de geògrafs de vocació, en aquest sentit no disciplinar de la paraula. Ja sabem que les disciplines ens obliguen, com els llocs també de manera fixa i tancada, a definir-nos per categories que en realitat tenen moltes altres relacions. I per tant, si ens podem apropiar d'elles de manera il·legítima per fer-ne altres usos i altres sentits, doncs crec que és una de les apostes en les que, a més, avui ens trobem cada cop més abocats. No? Ara parlàvem fa un moment esmorzant aquí amb en Joan que aquesta aposta transdisciplinar, interdisciplinar, antidisciplinar, com se'n vulgui dir, d'aquesta càtedra que esteu posant aquí en marxa, ressona molt amb els projectes que, per exemple, m'han portat a mi a venir doncs, a partir d'aquest curs de la Universitat Universitat de Saragossa, on estava, en una facultat de filosofia convencional, a la Universitat Oberta de Catalunya, on precisament impulsaré programes d'aquest tipus, no? on des dels diferents llenguatges acadèmics, específics, etc., puguem pensar els problemes comuns del nostre temps. Per tant, crec que això té a veure també amb una manera d'entendre els llocs del pensament, que és del que parlaré una mica en aquesta meva intervenció. És veritat que segurament també per època dec formar part d'aquest gir especial de la, no, de la cultura i no només de la cultura, sinó de les ciències humanes i socials i també de la política i dels moviments socials de les últimes dècades. I aquí volia fer un preàmbul. Si tinc realment una concepció geogràfica de la filosofia és perquè també he fet experiència d'una concepció espaial de la politització de la vida. No? Jo sóc d'una generació que ja no podíem fer història, per dir-ho d'alguna manera, però no fer història d'historiador, sinó fer història en el sentit de fer històries, és a dir, de canviar la història com havien pretès segurament formes de politització anteriors. No? Canviar i renovar la història era, diguéssim, la narració principal, l'argument principal dels moviments revolucionaris fins als anys 70, d'alguna manera. No? Què fem els que venim després, quan a més ens trobem d'alguna manera sota aquella, sota aquella idea que Fukuyama va resumint l'enunciat de la fi de la història, però que més enllà de l'anècdota Fukuyama sí que s'anunciava, no, d'alguna manera, que el món global havia portat fins al seu últim terme una manera d'entendre la història. Òbviament no la historicitat de l'experiència humana, però sí una determinada manera de narrar, d'explicar i de donar sentit a allò que els humans vivim interactuant els uns amb els altres i donant sentit a les nostres accions, tant materials com simbòliques, culturals i polítiques. Per tant, si no podíem ja fer història perquè la història era una cosa que ens començava a quedar enrere, entesa d'aquesta manera, què podíem fer? I és veritat que des dels anys 90 cap aquí, o des dels anys 80, els 80, no ho sé tant, és una dècada de trànsit, no? Però dels anys 90 cap aquí s'activen totes unes formes de politització de la vida, no? Que tenen a veure precisament amb la manera com ens relacionem amb els espais. Per exemple, en el meu cas, doncs, a través del moviment d'ocupació als anys 90, no? Que què feia? Doncs precisament actuar en la ciutat com un espai de consum, com un espai de treball, com un espai de valorització del capital, com, tal com en dèiem aleshores, obrint espais de vida. Ocupar, tenien sobretot als anys 90, no? En els entorns de les principals ciutats catalanes, espanyoles, del sud europeus, també Itàlia, ja que tenim aquí estudiants italians, no, la importància d'obrir centres socials en els barris i en els centres dels pobles i de les ciutats no era només una pràctica, diguéssim, de buscar un espai i resoldre un problema, no, de contingència, sinó batallar a través de l'espai unes dinàmiques del capitalisme local i global que estaven fent que, com ara ja és evidentíssim, fos cada cop més difícil la vida, però també la socialització i també la politització d'aquesta mateixa vida en els nostres pobles i ciutats. Per tant, per mi, per exemple, hi ha una palanca de comprensió de la meva condició, diguéssim, de subjecte no només privat, sinó de subjecte polític en aquest món, va passar per la relació amb l'espai. El col·lectiu al que tu has fet referència, no? Que fa molts anys que impulsem entre diversos companys i companyes a mig vinculats a la filosofia, mig vinculats als moviments socials, que és Espai en Blanc, doncs també, per alguna raó, porta la paraula espai en el seu propi nom. Va haver-hi una època que venien molts activistes a Barcelona i si no es quedaven gaire temps, l'única paraula que prenien en català era la paraula espai, perquè tot es deia espai, qualsevol col·lectiu que et trobessis es deia espai d'alguna cosa. No? I últimament comença a dominar l'adjectiu obert, cada cosa que es fa, jo crec que perquè ens estem trobant com una mica allò amb sensació de que el món se'ns tanca, no? Però això ja es veurà amb el temps. Però de veritat que va haver-hi una època, i jo la recordo, aquesta broma d'argentins, per exemple, que van venir molts, italians, bueno, era una època que hi havia cert turisme activista a Barcelona, i us he de dir que de veritat que potser el català no l'arribaven a aprendre, però la paraula espai la deien tots. Per tant, símptoma també d'època, moment, no, que condiciona una determinada manera d'entendre el canvi, la transformació social, en aquest cas, no lligada a les etapes de la història, sinó lligada a la manera d'alterar i d'intervenir sobre l'espai. Això ho he recollit, no sé si explícitament així, però crec que implícitament és totalment així, en el meu últim llibre, després de Nova Il·lustració Radical, que és Ciutat Princesa, que és un llibre, diguéssim, que si el mirem només externament, és un llibre d'històries, vivències, no, i que cobreix, doncs, tot un període temporal que va d'aquesta meitat dels anys 90, no, concretament amb el desallotjament del cinema Princesa, que va ser un moment com un punt d'inflexió clau en la història de la ciutat, però també d'aquestes noves formes de politització de les que us parlava, l'any 96, per tant, un moment post o immediatament post zapatista, no, i pre moviments antiglobalització. Doncs el llibre una mica parteix d'aquí i arriba fins als nostres dies. Per tant, aparentment és un llibre que transcorre en el temps, que transcorre en un conjunt d'històries que van explicant una història, i en realitat, i jo crec que en Joan hi estaria d'acord, és un llibre de geografia. És un llibre de geografia humana, de geografia política, de geografia corporal, de geografia estètica, de geografia de tots els tipus que se'n pugui dir. I ara, mentre escoltava la ponència anterior, pensava que jo no me n'havia adonat així, que, per exemple, el capítol on jo explico els mons de la meva infància, familiar, escolar, de ciutat, d'estiueig, o sigui, la meva educació sentimental profunda, diguéssim, es diu Geografies Estretes, no? I no el passat de la infància, no? O sigui, no és un passat, és un món, no? I un món que es pot ampliar, es pot tancar, es pot alterar, es pot transformar, però és un món, no? I qui té una geografia, d'alguna manera, pot potser seguir reimaginant i repensant el món, però si ens deixen sense geografia, el que acabem tenint és una acumulació de records sense, no? Sense vincles, no? Sense, per exemple, no? El model Instagram és un model d'acumulació d'instants i d'acumulació de records i d'acumulació de cares i d'acumulació de signes sense geografia, no? Això faig excursos per aquí, però té molt a veure amb això, no? Què fa, no, que el teixit dels nostres records i components, perquè no són només records, són els nostres components existencials, ens donin o no un lloc en el món. I bueno, això ara pensava, doncs, haver anomenat el capítol, diguéssim, sobre la meva educació més bàsica, Geografies Estretes, té alguna cosa a veure amb això. I ara també pensava que el llibre acaba, i no faig spoiler perquè no té intríngulis, però puc explicar l'escena final i no desvirtua res, acaba amb la meva àvia de gairebé 100 anys, que farà ara aquest agost, doncs l'hivern passat, acaba amb una escena on està ella, amb 99 anys, mirant un atlas que li havia portat un dels meus cosins, i està passant les pàgines d'aquest atlas, ha estat sempre una devoradora d'atlas i d'aquests, no?, llibres així com, sí, d'atlas, bàsicament, mirant un atlas, i ens envia un missatge per WhatsApp, que li fa el meu cosí, i comença a dir-nos tots els llocs on no ha estat del món, 99 anys, i acaba dient una frase, que és l'última del llibre, que a mi em va donar la clau per tancar-lo, tornant-lo a deixar obert, que diu, quina llàstima, no?, tants llocs on no haurem estat. Diu, però no passa res. Diu, si no tenim temps, trobarem l'ocasió. Si no tenim temps, trobarem l'ocasió. És a dir, trencar la lògica del temps absolut, no? Des del desig de saber, de conèixer, de descobrir, d'estar, de viure, no? Que obre el temps de l'ocasió. Això en filosofia hi ha tota una teoria, Cronos, Kairos, etcètera, etcètera, els temps viscuts, no?, enfront del temps cronològic. I a lo millor fins i tot no serà la teva de vida cronològica, ho farà una altra, no? L'ocasió pot ser meva, pot ser teva, pot ser nostra. És a dir, obrir el temps des, de, no? des dels mons imaginats, des dels mons buscats, des dels mons comuns, que també és un tema sobre el que he escrit, que potser no tot de cada un d'aquests mons ho viurem cadascú de nosaltres, però formen part d'una geografia compartida. Aleshores, una mica, tots aquests elements els volia posar sobre la taula per, d'alguna manera, posar quatre pistes també de certa geografia personal a l'hora d'entrar ja més en matèria i explicar-vos algunes de les idees que a mi em fan, d'alguna manera, habitar amb H, ja, aquesta geografia del pensament, que és com jo entenc la pràctica de la filosofia, i no només la filosofia com a conjunt de textos, referències i conceptes. Si un lloc no és només una localització, com s'ha dit des de l'inici d'aquest matí, vol dir que té a veure amb les maneres com ens pensem en relació a un conjunt de relacions possibles, no? Amb allò que fa que aquell lloc sigui percebut com a tal. No? Hi ha una dimensió d'allò pensat que és inseparable del fet que un lloc sigui un lloc. Si no, doncs no, és no significatiu, no ens està dient res. No? Per tant, si els llocs depenen o tenen a veure amb les maneres com ens pensem, la pregunta que jo vull afegir a la reflexió d'aquesta jornada és, i aleshores, on té lloc el pensament? Si els llocs depenen de com ens pensem en relació amb ells, l'altra cara de la pregunta és, i on té lloc el pensament? Aquesta pregunta, on té lloc el pensament, la nostra tradició cultural, filosòfica, científica, la respost de moltes maneres, però bàsicament jo crec que tenim com tres grans paradigmes o tres maneres de donar resposta a aquesta pregunta. Una és la més idealista, no? Que és aquella que situa el pensament sempre fora de lloc. Ara, per dir-ho així, agafant-me el joc de paraules. No? El pensament, diguéssim, tindria a veure amb allò que precisament es deslocalitza de tota relació amb els llocs del cos, no? De la matèria, d'allò que ens fa estar anclats en un temps i en un espai. Aquesta concepció idealista del pensament, doncs, situaria el pensament més en allò que depèn d'una dimensió incorpòria, espiritual, anímica, podem dir amb moltes paraules diferents segons el moment de la història que ens posem i del moment de la, no, de la cultura que ens posem, però una de les imatges clau i fundacionals d'aquesta manera idealista de respondre a la pregunta per on té lloc el pensament serien aquelles ànimes de Plató, no, que tots segur que heu estudiat quan encara s'estudiava filosofia a les escoles, que ara sembla que s'hi tornarà, amb la qual cosa ens podem felicitar de que seguirem sentint parlar d'aquestes ànimes voladores, que no se les inventa Plató, són part també de tradicions més antigues, no? I que també tenen a veure amb tradicions orientals i no només occidentals, etc. Però és aquesta idea de que, no, allò que pensa en nosaltres no és part d'aquest jo corporal finit i material que és el que està, d'alguna manera, clavat o atrapat en el cos. Hi hauria un principi diferent que passa per nosaltres, que pot estar en nosaltres, que és l'ànima, no? Dita així, potser és la paraula més comuna en el nostre llenguatge, i que és allà on el pensament pensa o allò que pensa en nosaltres troba el seu lloc. Per tant, és un lloc que no té lloc, que no té un lloc propi, que només està de pas en el món corpori. I això té moltes traduccions al llarg de la història de la cultura i de la filosofia, i, per exemple, la seva figura major en la filosofia moderna i ha inspirat encara moltes de les maneres com encara avui a vegades entenem el sentit d'allò pensat és la idea d'esperit absolut de Hegel. No? Des de les ànimes de Plató que van, no, entrant i sortint dels cossos i tornant a visitar la veritat i tornant a pensar en nosaltres, tindríem una última figura col·lectiva, o sigui, el lloc del pensament és el d'un esperit, no, que es va manifestant al llarg de la història a través de totes aquelles accions i manifestacions culturals, polítiques, institucionals, etc., que van donant sentit a què? A l'experiència col·lectiva d'un subjecte, únic, que és la humanitat. No? Llavors, la humanitat és atravessada d'alguna manera per aquest esperit. Evidentment, tot això té el seu pas per la Bíblia, etc., però aquesta idea final d'esperit absolut, per tant, transcendent seria la seva condició respecte a cada un dels seus llocs i manifestacions, no? Que serien d'alguna manera contingents i prescindibles. Aquesta està la tradició idealista, jo diria que és una de les majors, no? Que marca encara moltes de les maneres com a vegades entenem el lloc del pensament. L'altra seria l'extrem oposat i contrari d'aquesta, que serien les respostes materialistes, biologicistes, en aquests moments, per exemple, de la nostra, no? De la nostra actualitat, potser són dominants en alguns aspectes per la importància que està prenent la neurociència en els debats contemporanis, no només en l'àmbit específicament no, de la neurociència, sinó per l'impacte que té la neurociència en la manera com ens expliquem i ens entenem a nosaltres mateixos i, per tant, on té lloc el pensament? Doncs en un cervell o en un cos fet de milers de cèl·lules, part de les quals són un cervell, no? Fet de múltiples connexions i totes aquestes imatges que comencen a ser ja molt presents en el nostre paisatge també, que són les imatges cerebrals de les que fa molt poc no en teníem visió. O sigui, són molt recents aquesta convivència que tenim ja una mica quotidiana, fins i tot a través dels, no, de les notícies i de tot aquest tipus de coses, a propòsit d'on té lloc el nostre pensament. Ja segurament tots els que estem aquí hem vist en algun moment una imatge d'una sinapsi, no? On ens diuen que allà, allò que passa allà, no? Aquella mena de connexió, és allà on té lloc el nostre pensament. Bé, entraríem aquí, també hi ha moltes versions i maneres d'apropar-nos en aquesta resposta biologicista, però seria l'altre extrem de la primera, de la idealista. No? Per tant, bé, tot allò que puguem pensar, dir, expressar, manifestar, sentir, percebre, i fer servir a l'hora de donar sentit als llocs que compartim, doncs no deixarien de ser efectes neuronals d'una sèrie de reaccions químiques que més o menys s'han anat modulant a través de la nostra experiència física, no? Biològica, i històrica i cultural. Doncs aquí s'obren tot un altre tipus de preguntes de doncs, quin valor tenen, no? Si només són conseqüència i efecte d'una cosa que no té consciència ni d'ella mateixa. La tercera seria la resposta historicista. No? Dèiem la idealista, la biologicista, n'hi ha una tercera historicista, no? Que explicaria doncs, que a les maneres com ens hem pensat tenen a veure amb una història que no és la d'un esperit ni és la d'un cos només, sinó que és la de la història cultural en les seves diferents etapes i desenvolupaments, una part de les quals seria això que hem conegut i estudiat abans a COU i ara no sé quan es farà, que en dèiem la història de la filosofia. No? Seria la manifestació concreta, el recull específic d'aquestes diferents maneres com hem anat donant un lloc al pensament en la nostra història de la cultura. Aquesta, que d'alguna manera la versió o la resposta historicista, jo crec que nega, igual que les altres dues, aquesta condició espaial de la relació entre el pensament i els seus llocs, perquè fa dels llocs espais subordinats a aquesta història de la cultura. No? Si recordeu la manera com heu estudiat història de la filosofia, doncs, no? Estudiem doncs, que funciona per una sèrie d'etapes i corrents liderats, entre cometes, per uns senyors que escriuen uns determinats llibres que van superant unes etapes, no? El racionalisme supera l'altre i l'empirisme i després ve aquest i després ve aquell, i els que vam estudiar doncs, a finals del segle XX apreníem que nosaltres érem aquells que ja no sabíem on estàvem. No? Tornem al punt de partida de la meva intervenció, que també era com els que ens polititzàvem als anys 90, també érem aquells que, com que ja no podíem fer història, ens havíem de trobar d'una altra manera amb el món. No? Doncs la història de la cultura, la història del pensament, explicada també com aquesta successió d'etapes a través de les quals hem anat donant forma i sentit a les maneres de pensar-nos, també va arribar d'alguna manera a aquest esgotament final, no se sap molt bé, de la modernitat, que s'explicava en relació a un passat, i no se sap explicar en relació a un futur o al seu després. No? De què està fet aquest després si la mecànica de la història ja no ens el deixa explicar? Dit en llenguatge col·loquial, hi ha un moment on des de la narració d'aquesta història de la, no, de la cultura i del pensament, literalment no sabem on estem. No sabem on estem i comencen tots aquests debats sobre els posts de tot tipus, no? Postmodernitats, post el que vulgueu, que encara doncs, és un prefix del qual se segueix abusant molt per falta de referents comuns. Anem dient, som els que venim després d'allò que, no? que se sabia on estava, però almenys s'ho havia explicat d'una determinada manera i ara no sabem com dir-ne, no? Tots els posts. I per tant, clar, un temps que s'explica a si mateix per la condició de ser aquell que ve després del que tenia nom, doncs té certs problemes, no? A l'hora d'articular sentit. Aleshores, jo crec que podem fer amb la filosofia, no com a disciplina, sinó com a manera d'estar en el món, alguna cosa semblant al que vaig aprendre a fer, diguéssim, amb l'acció col·lectiva, amb l'acció política, també respecte a la història de la transformació social o la història de les revolucions. És a dir, anem a situar-la en l'espai. Si la història, no, ens posa difícil respondre a la pregunta on som, potser la geografia, no com a disciplina, sinó com a manera d'estar en el món, ens pot ajudar a respondre aquesta pregunta, i no només per respondre-la de manera estàtica, de manera objectiva, sinó pel que realment té sentit en aquest cas, que és per poder prendre una posició en aquest món, no? I en aquesta, i en aquest conjunt de llocs que no sabem com dir. Abans parlava de l'ocupació, no? De l'ocupació amb K, de l'ocupació d'espais, no? Que amb un gest, no? De estem aquí, obrim aquest espai, alliberem aquest espai de vida, ressignifica els sentits de la història de les ciutats. Potser també ens podem preguntar si aprenem a interrogar, no? I a canviar els llocs on ens pensem, no? Els llocs on donem, ens donem la possibilitat de pensar-nos els uns amb els altres en relació també al pensament, podem també sortir d'aquesta història que no ens deixa respondre a la pregunta d'on som. I així és una mica el que faig, no? Jo amb el treball filosòfic, i també amb el treball filosòfic no és només el treball teòric, sinó el treball amb la filosofia, amb les maneres d'estar, de fer, d'entendre la filosofia com una pràctica. I és el que us invito a fer molt breument en l'estona que ens queda. Si en lloc d'ara obrir un debat sobre si estem a la final de la modernitat o estem a la postmodernitat, o la postmodernitat ja no ens orienta perquè estem en l'era global o planetària o no sé què, i ens debatem aquí sobre com posar nom no, a l'època on estem, fem una pregunta molt més concreta, no, que és la d'imaginar. No? Imagineu cada un de vosaltres on, a quins espais concrets penseu que té lloc avui el pensament, i penseu també a quins espais concrets penseu que està d'alguna manera assignat, no, la funció de donar lloc al pensament. No? Quins llocs ens, a quins llocs ens posem a pensar, o el pensament és allò que d'alguna manera hi troba un lloc. Segurament, ara no tenim temps, si féssim aquí no, una enquesta o recollíssim els llocs que s'han ocorregut, serien molt similars. No? Serien molt similars i tindrien molt a veure amb el que la nostra història cultural, filosòfica i política ens ha donat com a referents comuns. Pensaríem en espais de ciutat, per exemple, no? el mite de l'àgora grega, que potser avui dia en la societat, en les ciutats de consum i de, no, i de circulació, doncs no sabem molt bé on està, però per exemple la Bienal de Pensament que ha tingut lloc aquesta setmana a Barcelona d'alguna manera ha escenificat aquesta idea de l'espai públic com a àgora del pensament. Aquest és un dels imaginaris, diguéssim, clàssics en el sentit d'antics, però també si volem tornar a donar la paraula a una condició ciutadana, política, etc., tornem a la plaça d'alguna manera. La via. I penseu també en el 15M, el 15M va fer això mateix, no? On ens podem trobar per parlar radicalment i tornar a obrir els sentits d'allò que ens vincula els uns amb els altres com a, no? Com a ciutadans, etcètera, etcètera? Les places, no? Aquest és tot un imaginari que ve des de, no? Des de la Grècia antiga fins als nostres temps, des d'aquesta idea d'ocupar l'espai públic per dir-nos, no? Per tant, per pensar-nos com a subjectes implicats els uns amb els altres. I podríem trobar variants, però aquest és tot un. Després tenim tots els llocs que tenen a veure amb els espais educatius. Des de Plató ja va crear i inventar l'acadèmia, els mestres es reunien amb els seus deixebles, tenien els seus espais on fer-ho, això a l'antiguitat, i després la modernitat, les societats modernes han inventat les institucions corresponents, des de l'escola fins a la universitat, passant pels centres culturals, per tots aquells llocs que en podem dir aula, d'alguna manera, amb totes les seves variants, però que també són espais legitimats per fer, per donar lloc, d'alguna manera, al pensament, tot i que massa sovint no es facin servir realment per pensar-hi, sinó per fer altres coses, però en principi són part dels seus espais. Després hi ha tots els llocs amb retirada, no? El monestir, l'ermita, el jardí dels epicuris, aquells, no? Aquells moments en què potser el món es torna massa angoixant o massa hostil o massa difícil perquè la paraula pugui estar a l'esfera pública o perquè les institucions del coneixement puguin funcionar, i a la retirada. No? Això també són moments, no? que d'alguna manera diguéssim, en fuga respecte als espais més polítics del pensament, busquen altres llocs on resistir, sobreviure, no? D'alguna manera refugiar-se i ser compartits. No és casualitat, i aquí hi ha, per exemple, dues persones que sé que estan amb aquestes coses, que en aquests moments, no, en entorns rurals, s'estiguin cada cop més oferint, no, i obrint espais on trobar-se a fer, doncs, seminaris de caps de setmana, trobades de, no, de poètiques, literàries, filosòfiques, de pensament, de transformació social, on, fora d'on, no, l'espai-temps de la, no, de la vida col·lectiva no ens deixa pensar, no? I crec que això avui, per exemple, el territori català comença a ser un bullici de coses d'aquest tipus que tenen a veure amb aquest haver-se'n d'anar per poder-nos repensar. Per tant, bàsicament tres tipus de llocs, no? L'espai públic, àgora, l'espai educatiu, aula, i aquestes retirades, els petits jardins on poder-nos refer, repensar, cuidar, etc. Són una mica, doncs hi hauria variants de tot això. Fixeu-vos que hi ha tot un tipus d'espais que queden fora d'aquests tres imaginaris, que jo diria que són bàsicament els espais dedicats al treball i a la reproducció. La fàbrica, la cuina, el taller, l'hort, l'hort encara si és vist com a jardí així més tranquil, encara, però l'hort, allò el que es fa realment per produir, no, l'habitació dels nens, els espais del que Hannah Arendt en diria la labor i el treball, no els associem, diguéssim, a llocs de pensament. A vegades, per exemple, si llegim literatura o memòries russes contemporànies, sí que la cuina és un lloc de resistència, de paraula, però han de ser moments, faig un parèntesis perquè és sorprenent, no, la importància de la cuina en les, no, en les narracions i memòries del que, no, del que han estat les resistències durant el règim soviètic, però és molt puntual, no? Són moments on realment és molt puntual i molt extraordinari. Què hi passa en aquests espais? No? Perquè el món del treball i el món del treball en tots els seus sentits, que avui, no, gràcies als feminismes, podem dir que no és només el treball productiu, sinó el treball reproductiu, el treball de cures, el treball... És a dir, tots aquells espais on fem, elaborem de manera directa, no, la vida, d'alguna manera els hem deixat fora, en els marges dels llocs del pensament. Bé, crec que aquí tenim un primer repte, per exemple, des d'on poder intervenir sobre aquesta nostra història que no ens deixa, no, que no ens deixa, que, no, que ens fa difícil situar-nos i saber on som. Com podem alterar aquesta, no, aquesta geografia dels llocs on pensar i pensar-nos, i com canvia segons ho fem des de, no? Des d'una idea només de la paraula pública, de la paraula institucionalitzada, de la paraula educativa, etc., o ho fem també des d'uns registres i, per tant, també comencen a intervenir uns subjectes que han estat exclosos del pensament: les classes populars, les classes treballadores, les dones, els nens i nenes, no? Tot uns cossos i unes vides que, no? Ara, no? Que estan exclosos del, no? Dels llocs del pensament pel fet de no participar lliurement de la paraula pública. Què passa si ens pensem des d'aquí? Però no només els nens i nenes o les dones o, no? O les classes treballadores, sinó tots nosaltres com part d'un món que no només es pensa quan apareix a l'esfera pública, sinó que s'està pensant, no? En tots els moments de la seva elaboració, no? De la seva, d'allà on compartim i fem món comú els uns amb els altres en cada un dels estrats i dimensions de la nostra vida corporal, física, material, productiva, reproductiva, econòmica i per tant també cultural i política. Crec que altera completament, i és, crec que és una de les coses que està passant en aquests moments, és a dir, que ens comencem a pensar des de tots aquests llocs, per tant també estan començant a prendre la paraula tot un tipus de subjectes, de veus i de maneres de dir i de pensar diferents. I això canvia completament les fronteres, no? I els dominis que d'alguna manera havien legitimat unes determinades maneres d'entendre la filosofia i el pensament i no uns altres. Hi ha d'alguna manera una insubordinació espaial, no? Dels llocs de pensament que fan que canviïn els subjectes i les veus del pensament i per tant també que canviïn els contorns reconeixibles d'allò que és i no és filosofia, d'allò que és i no és la paraula, no? La paraula del pensament. Ara feia referència, perquè clar, va ser la setmana passada, feia referència en aquesta Bienal de Pensament que ha tingut lloc a Barcelona aquesta setmana, i us deia, escènicament reprodueix l'imaginari de l'àgora, no? Perquè l'aposta és portar el pensament a les places de la ciutat, i alhora, si repasseu, a part de, diguéssim, dels noms més espectaculars, però repasseu el conjunt de persones que han passat per aquestes places i per aquests debats, no són ja només l'intel·lectual, professor d'universitat, no? Amb una veu reconeguda i legitimada públicament, etc, etc. Són molts tipus de gent, molts tipus d'homes, de dones, d'activistes, de, no? De, diguéssim, d'això, de subjectes pels quals el pensament no és un moment separat de la seva activitat, sinó que està entrellaçat amb els usos, no? Amb les maneres d'estar, de participar, de treballar, de reproduir-se, de curar-se, no? I de compartir d'alguna manera els sentits d'aquest món comú. I crec que això es trasllueix, no? d'aquesta manera, i és interessant poder-ho començar a percebre a l'hora de també pensar aleshores com volem que les nostres institucions formals del coneixement i de la paraula interactuïn i es relacionin amb aquest canvi de mapa, per dir-ho així, de mapa viu, no? De les nostres maneres de pensar-nos. Perquè crec que aquí es dona un desencaix, d'alguna manera, entre les arquitectures, no només físiques, sinó també disciplinars, etc, del que hem concebut com a institucions del pensament i de la paraula, i la realitat aquesta material viva, canviant, des d'on avui ens estem pensant i repensant. I jo diria que és una de les grans tasques en aquests moments del sistema educatiu, des dels seus primers nivells fins a l'educació superior, fins als seus últims nivells, situar-se en aquest terreny. I aquest terreny ho dic expressament, no, en aquest territori on els llocs del pensament estan canviant i per tant també les maneres de pensar-nos i de parlar-nos. Si ens situem aquí, i ja per acabar, ens trobem en aquest mapa que he descrit molt ràpidament, ens trobem, i amb això enllaço amb la intervenció anterior i amb una qüestió que crec que ens pot portar a debatre al llarg de tota la jornada, amb una nova experiència o amb una experiència diferent del problema de l'escala. de l'escala, que crec que també és una de les no només preguntes, sinó una de les condicions amb les que s'ha hagut de mesurar, i també faig servir expressament la paraula, sempre el pensament filosòfic o el pensament més conceptual. El problema de l'escala, és a dir, en quina relació de dimensió i, per tant, de validesa funcionen les paraules que ens diem, no? Les raons que ens donem, el sentit de les paraules que fem servir, la validesa de les veritats o no veritats que transmeten. Aquesta és una pregunta que forma part de la, no, de la llavor mateixa, del començament mateix de la pràctica de la filosofia. Si penseu també en aquestes escenes tan teatrals sempre de la filosofia grega, doncs sempre hi ha algú que arriba i explica que en un altre lloc, a lo millor ve d'Egipte, a lo millor ve de, no, de l'altra riba de Grècia, de l'Àsia Menor, a lo millor ve d'aquí, ve d'allà, i sempre explica que algú li ha dit alguna cosa i ve a explicar-la a la plaça, no, el que fem tots quan tenim ganes d'explicar alguna cosa, baixes i ho expliques, i dius, sabeu que m'han dit que... I doncs comencen a explicar alguna cosa. Clar, si ens quedem al nivell de la xafarderia, no, de la rumorologia de la plaça pública, doncs bueno, t'ha dit, doncs molt bé, i un s'ho creu, l'altre no s'ho creu, i un ho repeteix, i comença el joc dels disbarats, que és el que fem normalment amb la xafarderia, amb la paraula d'aquest tipus. Però n'hi ha un que diu, i això quin valor té? Per què he de pensar que és veritat? Qui t'ho ha dit? Qui és, no? Aleshores, aquí comencen les preguntes filosòfiques. És a dir, fins on tenen valor, validesa per altres, que potser estan fora d'aquell context, d'aquell lloc, d'aquell àmbit concret d'experiència, les paraules que ens diem, les històries que ens expliquem, no? els conceptes que fem servir, les teories que d'alguna manera compartim. I aquesta és una pregunta d'escala. Aquest fins on, no? Fins on podem extrapolar i fins on ens podem emportar els logos, que el logos no és res abstracte, és allò que ens diem els uns als altres perquè allò realment prengui sentit per uns altres. No? I això passa entre llengües, això passa entre cultures, passa entre ciutats, passa entre persones, passa entre estrats de la societat diferents, i el combat filosòfic és, diguéssim, d'alguna manera poder sostenir la validesa d'algun tipus de paraula més enllà dels seus efectes més immediats i més concrets. Clar, avui dia, aquí salto de nou, no, d'aquesta escena grega al món dels nostres dies, això ho estem fent contínuament a una escala, diguéssim, no només espaial, sinó també d'intensitat comunicativa altíssima, o sigui, contínuament estem dient, sabeu què m'han dit, sabeu, i això ho pot dir igual, pot fer un tuit o un mitjà de comunicació, o diguéssim, la quantitat, no, de nocions, d'històries, de judicis, de valors que estem comunicant i compartint a cada, no, a cada estona de les nostres vides, a un nivell, com deia abans, d'amplitud territorial, contextual i, per tant, també d'experiència, és tan gran que costa molt mesurar, diguéssim, la validesa d'allò que compartim a l'hora d'anar, no, pensant allò que ens passa, d'anar valorant allò que vivim, d'anar transformant allò que ens arriba. Clar, aleshores, jo crec que, i això és una cosa sí que animo a que la puguem anar pensant junts, si aquesta càtedra doncs pren vida, i abans es dir que no s'acabarà mai, que m'ha semblat... La intenció. Vale. M'ha semblat un d'aquells propòsits que dic que ve, no, en aquest món d'immediatesa. Algú que comença una cosa que espera que no s'acabi mai, això ja no ho fan ni els amors, no, actualment. I aleshores, doncs això, en aquest procés, que, bueno, en aquesta aventura que no s'acabarà mai, pensar això, no? La desproporció, no?, que pren avui l'experiència de qualsevol de les coses que, a través de les quals podem pensar i pensar-nos, com està, d'alguna manera, com està gairebé tot el que ens podem dir atrevessat d'una desproporció intrínseca. No? Podem estar parlant aquí d'un aspecte concret, no sé, de qualsevol cosa que ens poguéssim ocupar de manera específica, imaginem, no sé, el turisme a Girona o la festa de no sé què de tal, per pensar coses que hem debatut aquí alguna vegada amb gent d'aquí. Doncs, qualsevol, fins i tot la més local i localista, està travessada de tants nivells d'interacció, de complexitat, d'impacte, no? A nivell, a diferents nivells fins al planetari mateix, no diguem si parlem de qüestions ambientals, però també culturals. No? Ara venia sentint en el cotxe les propostes que es van fer ahir de la reforma de l'educació, no? En temes lingüístics. Clar, el problema del català i el castellà és el problema del català, del castellà, del xinès, de l'àrab, de l'urdu, és a dir, tot està implicat, no? Qualsevol dimensió de llindars de desproporció molt grans que alteren aquesta dualitat tan simple amb la que la modernitat havia resumit aquest problema, que era la part i el tot, no? El concret, l'universal, i l'última expressió d'aquesta polaritat o d'aquesta dialèctica era la que també us heu referit abans, la local-global. Però no deixa de ser una simplificació que no resol, jo crec, aquesta desproporció inoculada o infiltrada en cada una de les nostres experiències concretes. Dit així molt amb una paradoxa filosòfica, jo diria que avui en cada part ens esclata el tot, d'alguna manera. I és el que fa que moltes vegades aquest pensament es torni impotent, aquestes paraules amb les que ens diem el que ens passa es tornen insuficients i la nostra acció s'experimenta com a impotent, no? D'alguna manera. Però no és una impotència o una insuficiència davant del tot, és perquè carreguem amb el tot, no? I ens esclata el tot a les mans en cada una de les experiències parcials, concretes i localitzades que fem de qualsevol cosa. Per tant, aleshores, on està el lloc de cada cosa? No? On està el lloc de cada cosa avui? Molt difícil de respondre això, no? I crec que és una pregunta que vull deixar oberta perquè és la pregunta que travessa una mica tot el que he volgut dir. On està el lloc? Partíem de no sabem on estem, hem fet un mapa de llocs, no? Alterant els mapes de com ens hem explicat on es dona lloc al pensament, i arribem una mica a aquesta pregunta, no? On està avui el lloc de cada cosa i de quines maneres podem fer que aquests llocs no siguin mers refugis a la defensiva davant d'aquesta desproporció del tot que ens esclata a les mans, com també es deia abans, no? El localisme com a reacció, sinó que sigui realment doncs una capacitat de fer lloc, de donar lloc i de compartir els llocs comuns de vida com a ocasions, com deia la meva àvia, no? Ocasions de fer fins i tot un acte de, no? De revolta contra el temps. Moltes gràcies.